Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Una persona ha resultat ferida de gravetat a causa de la deflagració d'un camió que descarregava resina a pressió en una fàbrica d'Olot, a la Garrotxa. Els bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al punt de l'incendi amb un total de 4 dotacions. L'incident ha passat cap a les 10 del matí, quan, segons les primeres informacions, el vehicle estava descarregant resina de polièster a pressió a l'interior d'una nau industrial a l'avinguda Europa. La deflagració també ha afectat el sostre de la nau industrial. Més qüestions. Aquest dimecres al matí s'instal·la a Moja una unitat mòbil d'informació al consumidor. Raimon de Cara, Canal 20, Olèrdola, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona tornen a organitzar una nova visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor. Serà aquest dimecres de 11:15 a la 1 del migdia i l'oficina s'instal·larà davant del centre cívic La Xarxa de Moja. Un tècnic de la Diputació atendrà les consultes de manera personalitzada i gratuïta en aquelles qüestions o dubtes relacionats amb consum, comerç, drets dels consumidors, compra o lloguer d'habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties dels productes, serveis postvenda, assegurances o viatges. La periòdica presència al municipi de l'oficina mòbil ve a complementar el servei que es pot trobar al mateix Ajuntament d'Olèrdola, i és que gràcies a un conveni de col·laboració les queixes, reclamacions o denúncies en matèria de consum també es poden canalitzar de manera quotidiana a través de l'Ajuntament i fer-les arribar així a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de la Diputació.
Gràcies, Raimon de Cara, des de Canal 20 Olèrdola. Més qüestions. Unim mans, omplim cors. Aquest és el lema d'una nova campanya de donació de sang organitzada pels alumnes de tercer d'ESO de l'escola FEDAC de Sant Feliu de Codines. Gemma Permanyé, una codinenca, bon dia.
Bon dia. La recollida de sang es farà aquest dilluns a la tarda al centre cívic La Fonteta, on s'hi desplaçarà la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. En l'organització de la campanya, els joves han fet la tasca de difusió, fent ells mateixos els cartells que s'han penjat al poble o elaborant una falca per la ràdio. Maria Mir s'ha encarregat de la difusió.
Això no passa cada dia. Aprofita-ho i no t'ho pensis dos cops. Només amb tu ja podem salvar 3 vides. Imagina't tots junts.
Els alumnes, a més d'aprendre a organitzar una campanya d'aquestes dimensions, treballen la idea de la sang a l'hora de salvar vides. La donació s'allargarà de 4 de la tarda a 9 del vespre.
Gràcies, Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca. I a aquesta hora també us expliquem que l'Ajuntament de Balaguer vol reconvertir el tren de la Pobla en tramvia. Per aquest motiu ha presentat recentment un nou projecte. Per fer-ho es preveu, entre d'altres coses, desplaçar l'actual estació i prolongar el passeig, tot dins d'un conjunt d'actuacions que s'han pressupostat en 5 milions d'euros. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
La nostra idea és que aquest mes de març tenim reunió de totes les bandes i si ens fiquem d'acord llavors s'encarrega el projecte executiu i això segurament són 7-8 mesos de projecte executiu. Per tant, posteriorment ja el que haurem de fer és apretar perquè puguem tindre la inversió el més ràpid possible.
L'alcalde descarta que el soterrament de les vies sigui una solució òptima, tot i que reconeix que és veritat que a nivell de nucli urbà no era una mala opció, però creu que no poden allunyar el tren de la gent. Amb aquesta informació, doncs, acabem aquest butlletí de notícies en xarxa del punt horari de les 11 i ens actualitzarem properament també en properes edicions d'aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Mixtures,
un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio La Scala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio La Scala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio La Scala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio La Scala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh, oh. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dijous, a dos quarts de nou del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio La Scala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio La Scala, estrena els dijous a dos quarts de nou del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Scala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt bon dia, benvinguts, 11 i 7 minuts. Avui és dilluns, dia 25, comencem aquesta setmana el mes de febrer, l'acabarem el mes de març i com l'acabarem amb el Carnaval, una festa molt i molt i molt i molt esperada. De fet, ja irem ambientant, no? Sempre escoltant una cançó dedicada al Carnaval com n'hem fet habitualment aquests últims anys. Arriba tard, sí, arriba tard, però arriba. Com estan les carrosses, com estan les comparses, com estan els vestits? Podríem dir a punt, parles amb la gent que fa carrossa, la gent que fa vestits, diu a punt no està, però està bastant bé. El fet de que aquest any el Carnaval arribi ja, podríem dir, al mes de març, fa que doncs, vagis un xic més bé de temps, però sempre a última hora sempre s'ha de fer alguna cosa, sempre s'ha de fer algun punt de soldadura o també s'ha de fer algun que altre arranjament amb algun vestit o alguna que altra cosa que ells ja ho saben, però el Carnaval lluirà i esperem que sigui i sobretot que el temps hi acompanyi. Però sí, estem aquesta setmana de Carnaval. Algunes poblacions, com hem pogut veure també alguns altres mitjans de comunicació així, que ja començaven el Carnaval aquest passat cap de setmana. Són aquelles poblacions que tenen un Carnaval a prop, que és molt més important que el seu, que quasi els eclipsa i per això ho avancen, i algunes poblacions ho faran després. També sempre per aquests motius. Hi han llocs que podien dir que són emblemàtics de Carnaval, a part del d'aquí a l'Escala, tenim el Carnaval de Roses, el de Platja d'Aro, Sant Feliu, hi ha poblacions que també tenen uns carnavals que podíem dir que són molt potents, amb molt de seguiment, i potser les poblacions que estan al voltant s'estimen més canviar de dia, canviar de cap de setmana, o avançar-ho o retrasar-ho. Però bé, aquí anem seguint sempre l'ordre que toca i ja a partir de dimecres ja es donarà el tret de sortida a aquest carnaval que es preveu com cada any que sigui molt i molt espectacular, molt i molt interessant, i també doncs, que se'n parlarà aquests dies i també se'n parlarà els dies posteriors. Molt bé, doncs amb tot això, amb aquesta setmana tan carnavalera, comencem el que és el dilluns de El Més Calent a l'Aigüera. I ho fem amb les temperatures. S'han de saber com està la situació meteorològicament parlant per veure com afrontem aquesta hora del dia en quant a temperatures agradables. Hem tingut un cap de setmana agradable, s'ha notat amb l'afluència de gent aquest de cap de setmana i també degut a que hi havia tota aquesta activitat de la Vila de Llibre, es notava aquest ambient. Hi ha ajudat aquest cap de setmana i esperem també que hi ajudi el proper en quant al temps, perquè aquestes activitats al carrer és molt que el temps hi ajudi. Sobretot és molt important. Bé, tenim una temperatura, si ens anem fins a l'estació meteorològica del Club Nàutic, a la Clota, de 11 graus amb 8, això ben bé arran de mar i més terra endins, anant a l'estació meteorològica de la Closa de Llop, ja arriba als 12 graus en 7. 11 en 8, 12 en 7. Poca diferència entre un lloc i l'altre. Bé, doncs m'imagino, veurem si aquesta setmana sempre les temperatures a aquesta hora, que podíem col·locar la gent acostant-se, deixant al matí a la transició, vull dir que a les 11, com comencem, aquest programa, aquestes dues hores d'entreteniment, a les 11 és aquella transició que fem de passar del matí al migdia. Per això sempre ens incloem més cap al migdia que pas al matí, sobretot també com anem al que són les temperatures, també al que són les previsions, la previsió més ben dit del temps, que serà el que vindrà a continuació per continuar amb el resum de premsa que passarà a Catalunya, vist des dels principals titulars del diari, Catalunya, el món, el resta d'Espanya, el món. Avui també és el dia que s'enceta a Barcelona el mòbil, el congrés de mòbils, el Mobile Center, que també se'n parlen a tots els mitjans de comunicació per donar a conèixer aquests telèfons mòbils que, el que passa, compres un telèfon mòbil i aquest telèfon mòbil ja te dura un any. T'ha durat un any perquè ja n'ha sortit el següent versió que ja el supera i després ja aquell mòbil ja queda obsolet i ja l'han tret i n'han fet un altre que és molt superior. I bé, aquí veurem doncs, tot el que sortirà ja per aquest 2019 en quant a mòbils, alguns, els que ens agrada. A mi m'agrada doncs, estar informat de les últimes novetats, del que va sortint, així seguint-ho per els vídeos que a vegades pengen aquests youtubers referents a telefonia mòbil, i bé, Déu-n'hi-do el que s'espera en quant a mòbils, que els dic, el mòbil que tenim ara quasi ja ens ha quedat obsolet, ja ens ha quedat antiquat, perquè n'ha sortit un altre de la mateixa marca, el mateix model, un altre més actualitzat que fa moltes més coses que el que tenim, i a vegades pensem que, ostres, això es pot superar, doncs sí, es supera. I jo sempre he fet broma, ja els que van seguir aquest programa, sempre que hem parlat de mòbils, algun dia algú dirà, carai, i això també serveix per trucar. Això també serveix per trucar. Perquè amb el mòbil potser fem moltes més coses que no pas trucar. Per això va sortir això, que en telèfons. Però a vegades fem moltes més coses que pas trucar per telèfon. I a Madrid em dic, si els hi digués del seu mòbil, què és el que menys fan servir? Alguns potser dirien, mira, trucar per telèfon. Hi ha gustos per tot, hi ha maneres de fer per tothom. No? Bé, i en tot això és que m'he quedat aquí a mitja presentació del sumari, el resum de premsa, després sants aniversaris, com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Sabrem què passava ara fa un any aquí a l'Escala, què en passava ara fa 5, i en Víctor Pàmies, com cada dilluns, ens comentarà el refrany o la frase del dia. Avui diu Carrega que plou... No, càrrega que plou, posem bé l'accent, càrrega que plou no pesa. També la Montse Hidalgo ens farà el seu un per un, avui amb una entrevista amb Maribel Medina, escriptora i impulsora de la ONG Woman's Time. I l'altre esport, amb l'Eli Jiménez, avui ens parla de la pala i la paleta, amb Paco Díaz, delegat de Ferramenta, és tot curiós, Ferramenta de la Federació Catalana de Pilota. I també, no sabem si serà aquesta primera hora o potser serà la segona, depèn d'en Jordi com estigui, en Jordi Ornol, recordant que cada vegada que hi ha hagut Òscars, cerimònia dels Òscars, sempre l'endemà en Jordi Ornol, que ens fa el comentari de com ha anat tota aquesta cerimònia, i una cerimònia aquest any molt especial, amb el fet que no hi hagués un conductor, un presentador, el fet de que hi haguessin sorpreses, o que no se seguís el que sol ser habitual, dic sol ser, perquè a vegades què passa? Com surt una pel·lícula guanyadora, també ha sortit el director, moltes vegades ha sortit l'actor, i això més o menys seguia una... sol seguir per aquest camí. Però veiem que últimament no té res a veure, el director va per una banda i la pel·lícula va per una altra. Ho hem vist amb els Goya, i amb els Orques també ha passat el mateix. Però tot això ens ho explicarà millor Jordi Orno, que o el tindrem aquesta primera hora o el tindrem a la segona. I ara sí, que ha explicat tot el que suposarà aquesta primera hora, anem a parlar del temps. Situació anticiclònica persistent amb cel absolutament serè. I es veu que per les ratlles que posa en Sergi, que són molt curtes, vol dir que estem en un temps que no ha de passar res extraordinari. Per avui, un cel serà tot el dia. A migdia passaran alguns núvols prims i poca cosa més. Ambient una mica més fred de matinada. Poca cosa més. Vol dir que això quasi és que no ha de passar res més. En quant al vent, ens diu que han començat el dia en calma de matinada, en xaloc molt fluix a migdia i arrissada tot el dia. Per demà dimarts, un cel serà tot el dia, no veurem ni un núvol. Al final del dia podem tenir algun banc de boira amb mar endins. Ambient molt suau al migdia. I el vent calma de matinada i matí en lleugera marinada de xaloc a migdia i tarda. I la mar calmes a primera hora i arrissada a la tarda. 13 graus amb 1, temperatura de l'aigua del mar. Anticicló, de fet, és la paraula que defineix aquests dos dies de temperatura, els dos dies que sempre ens porten Sergi Corral al seu bloc, i també ens ho explicarà en l'apartat de la meteo a l'informatiu de la una. Bé, doncs deixem ja el que és el temps i ens centrem ara en aquests propers minuts en els diaris, les portades dels diaris, per saber què està passant, què ha de passar i què pot passar. No, què ha de passar, què pot passar, de fet és el mateix. Vaja tonteria, però bé, paraules que a vegades et surten. Molt bé, doncs comencem. Comencem per el diari de Girona. Sembla que aquí no ens deixa carregar la pàgina. Anem per una altra banda, que sí que podrem veure doncs, el que ens diu el diari de Girona, que diu Girona està entre les províncies que pateixen més robatoris a domicili. Déu-n'hi-do, no és pas gaire bona notícia per començar la setmana, però bé, és el que hi ha. De fet, haig de canviar de sintonia. Aquesta fa més diari. Molt bé, on està? Estàvem amb el diari de Girona. Aquest el titular. Girona està entre les províncies que pateixen més robatoris, ocupa el setè lloc amb 3.636 assalts el 2018 i amb un augment del 18% de casos. La costa és la zona més afectada per la gran quantitat de segones residències. I la fotografia de l'acte que va fer ahir el president Pedro Sánchez, que va visitar aquests llocs on hi va haver-hi exiliats de la Guerra Civil, amb ofrenes, com es veuen aquí a la fotografia, i al peu diu Pedro Sánchez alerta que el nacionalisme excloent no s'apaga sol. Això per una banda. Anem amb un dels altres diaris gironins, com és el diari El Punt i el diari... Diari El Punt, que de fet... Ah, sí, aquí el tenim. Ara, aquí està. Compte enrere per les municipals, 26M. Els partits ultimen la confecció de les candidatures, un procés que ja s'ha vist clarament marcat per la política nacional. Els objectius, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, tornaran a ser les formacions que presentaran més alcaldables a la demarcació. I la fotografia de portada és a la participants en la recuperació de l'obra i familiars de Rahola, per Rahola i pels presos. El Teatre Municipal reviu 80 anys després l'interpretació d'Egmont. I aquí es veu la fotografia amb els actors lluint una pancarta en favor dels presos polítics. Això és el que diu els dos diaris gironins. De Girona anem fins a Barcelona. I de Barcelona comencem per el diari El Periódico, que diu: estratègia de l'executiu amb Catalunya, Govern i Generalitat blinden la via bilateral. Ministres i consellers celebren almenys tres reunions després de la ruptura pressupostària. El PSOE busca el suport de les forces independentistes als seus últims decrets. I la fotografia, una fotografia que avui l'hem vist, a part de fotografia en format vídeo, com ho passen a les televisions, és el sopar que hi va haver-hi ahir per l'obertura del Congrés de Telefonia Mòbil. El mòbil és sense metro i amb moltes novetats tecnològiques, és el que diu el titular que acompanya la foto. El rei presumeix de democràcia plena en el sopar de gala inaugural. Veiem aquí en el sopar de gala i el rei d'Espanya juntament frent al president Torra, que segons deien les cròniques avui que veiem a diferents informatius, només van tenir una encaixada de mans molt freda i durant el sopar es van evitar inclús les mirades. Això és el que diu El Periódico. Anem a La Vanguardia. Amb la mateixa fotografia, també al sopar institucional, diu: el rei defensa el mòbil, la democràcia plena espanyola. Torra i Colau saluden el monarca després de no assistir a la rebuda oficial. Felip VI reivindica la Constitució davant del president que cita Puigdemont. I per acabar el diari Ara, també compartint la mateixa fotografia, d'acord els tres diaris de Barcelona, amb la fotografia arranca el mòbil, el Congrés de Telefonia Mòbil, és el que surt a la fotografia principal, igual que les altres, aquesta taula on es va fer aquest sopar de gala, i entre ells hi ha el rei i el president Torra, que ben bé estan a davant un per l'altre. I diu: la cimera vaticana decep les víctimes. El papa promet portar a la justícia qui ha comès abusos i diu que ja no hi haurà més encobriments. Les mesures concretes s'ajornen a l'espera de més reunions mentre s'estudia reformar el secret pontifici. Bé, això és el que diuen els diaris, els seus principals titulars. I després del temps, després d'aquest resum de premsa, posem-hi música carnavalera per començar. De la pel·lícula Los Reyes del Mambo, aquest carnaval.
Thank you. fiesta, a ver si no trago. Yo vine esta fiesta, a ver si no trago. Y allí me encontré
con los reyes del mambo.
Y allí me encontré
con los reyes del mambo.
Esta fiesta, vaya por ahí. Esta fiesta, vaya por ahí. Esta fiesta, vaya por ahí. Esta fiesta, vaya por ahí.
Muchacho que no está copiando, hay unos muchachos que no están copiando, y por esto a ellos yo le digo algo, y por esto a ellos yo le digo algo, que amarró la chiva, amarró la chiva, por mí la amarró, por mí la amarró, la amarró de nuevo, la amarró de nuevo, la amarró con todo, la amarró con todo. Este ritmo está trancao y tiene su candado,
este ritmo está trancao y tiene su candado,
y de ritmo Alibaba, Alebuchi es el papá.
Bé, doncs aquesta és el Reyes de Mambo Carnaval. De 11 i 27 minuts, apartat de sants, aniversaris i més. I comencem per el santoral... per el santoral, ja et dic bé. Ja dic ara, què dic? No, pel santoral, esclar. I em toca mirar ja la part baixa d'aquesta fulla del mes de febrer, un mes curt, amb 28 dies, i avui dia 25, Sant Cesari i Sant Valeri. Doncs felicitats. Felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com els que celebren el seu aniversari, també. Moltes felicitats. I desitjant-los que passin un molt bon dia. Bé, qui fa anys avui? Ricardo Gómez. Qui és aquest senyor? Doncs la sèrie Cuéntame, en Carlitos, el nen de Cuéntame, el que de fet és el protagonista, perquè, esclar, a la sèrie la veu en Bob, és els seus records, que de fet ja ha deixat la sèrie, però que ha crescut, aquest nen que va començar quan tenia quasi 4 o 5 anys, ara ja en fa 25, no sé si tenia 4 o 5 anys quan va començar la sèrie, però ha crescut en aquesta sèrie, ara ja s'ha dedicat a altres coses, té nous projectes i per això, doncs, va decidir abandonar aquesta sèrie que déu-n'hi-do el que ha arribat a durar. Ricardo Gómez, 25 anys, l'actriu i presentadora Beatriz Rico, que en fa 49, i en Kurt Rambis, que havia sigut un jugador dels Angels Lakers, el primer que veien jugar amb ulleres, però no amb unes ulleres d'aquelles que juguen els de bàsquet, que són unes ulleres ja especials, d'aquestes que t'agafen la cara, molt ben subjectades. No, aquest senyor jugava amb unes ulleres de pasta. Inclús, una vegada, allò que es trenquen per una banda i posen així com una espela drap perquè s'aguanti la patilla, la que aguanta la ullera, doncs aquest senyor anava així pel món. I durant tota la seva carrera, se'l recorda així amb Lakers, tot i que va jugar amb altres equips, i inclús va anar a jugar a la Lliga Grega, per això actualment doncs, fa d'entrenador, entrenador assistent, amb un dels equips de la NBA. Doncs en Kurt Rambis, tot un mite de la NBA a l'època de Magic Johnson, d'en Kareem Abdul-Jabbar, totes aquestes estrelles, inclús va concebir Michael Jordan, sí, els corren bé fa 61 anys. Segurament els aficionats a la NBA ja sabran de qui els hi parlo. Bé, anem a l'apartat de notícies, i l'apartat de notícies ens diu que ara fa un any l'Ajuntament de l'Escala està fent un inventari de totes les obres que té en propietat del pintor Rafael Ramis per tal de tenir-les catalogades i restaurar les que es trobin en mal estat. I què passava ara fa 5 anys? una quinzena de persones van participar en el taller experiencial Recursos per resoldre conflictes en respecte que van tenir lloc, que va tenir lloc dissabte a la llar d'infants Vallmanetes a càrrec de la formació Westal Empordà. I per acabar el refrany o la frase del dia. Càrrega que plau, càrrega que plau, hi ha maneres de dir-ho bé, càrrega que plau no pesa. Tot això ens ho comenta Víctor Pàmies. Pedro, sembla que ara s'ha carregat. No es carregava. La càrrega no es carregava, ara s'ha carregat.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Càrrega que plau no pesa. Quan fem allò que ens agrada, hi podem dedicar les hores i els esforços que sigui, encara que puguin resultar increïbles, perquè ho fem de grat i no pas per força. En el cas de la paremiologia, la ciència que tracta dels refranys, jo sempre parlo de passió. Una passió que m'omple i m'abraça des de fa gairebé 20 anys, si no més. I és clar, a banda que la feina acumulada arriba un dia que llueix per volum inabastable, les hores invertides mai seran considerades una penyora o una penitència, ans tot el contrari. Us aconsello trobar la vostra passió i abraoneu-vos-hi amb totes les forces del vostre cor. Segur que en algun moment hi trobareu la recompensa. Càrrega que plau no pesa.
Bé, doncs aquest era el comentari que feia Víctor Pàmies sobre el refrany del dia. Com cada dilluns, Víctor Pàmies es fa un comentari sobre un refrany, una frase o una dita. I després dels sants, aniversaris, notícies i refranys, ens arriba l'apartat de l'un per un, que ens porta la Montse Hidalgo. I avui, amb una entrevista a Maribel Medina, escriptora i impulsora de l'ONG Woman's Time, que ens presenta la seva darrera novel·la, Sangre en la hierba.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Aquesta és la història d'una mare desesperada que busca la seva filla. Una història de tràfic de dones que creua fronteres i descriu la realitat de moltes dones que són una mercaderia, una peça més de la cadena de negoci de la prostitució. Nascuda a Pamplona fa 49 anys, aquesta fundadora de la ONG Woman's Time ens presenta avui Sangre entre la hierba. Maribel Medina, benvinguda, bienvenida.
Bien hallada, gracias.
Primero fue Sangre de barro, después Sangre intocable, ahora más sangre con Sangre entre la hierba. Mucha sangre y mucha creatividad.
Bueno, la verdad es que la sangre tiene su aquel en los títulos porque yo creo que es creación y muerte. Entonces esa dualidad está en mis libros. Y creatividad, por supuesto. Siempre al final utilizo tramas internacionales para denunciar lo que me produce mucha ira. Al final mis libros son pataletas terribles que tengo y que quiero explotar y que quiero que la gente lo conozca. Y es la novela negra es un medio muy bueno para combatir y denunciar las injusticias.
¿Usted era profesora de matemáticas?
Usted no, por favor.
¿Tú eras profesora de matemáticas? ¿Con una trilogía suficiente o da
es
para
que
más?
Cuatrilogía suena fatal, ¿verdad? De momento y seguro hemos acabado ahí.
La pregunta de cifras o letras la quitamos del guión, porque claro, dice una profesora de matemáticas escribiendo novela negra.
Bueno, también estudié historia. Entonces quiero decir que ahí está la cabeza, lo que me tengo que dedicar y luego el placer de lo que me gusta. Y ahí tenemos esa dualidad, ¿no? En la vida al final tienes como dos caras y yo siempre cojo las dos caras. Digo, por aquí y por aquí, porque nunca sabes lo que va a ser la vida, fíjate. Estoy contigo aquí.
Maribel Medina entró en literatura con una historia basada en un tema que la implicaba directamente implicaba a su familia, como fue el dopaje. ¿La realidad siempre proporciona buenos argumentos de novela negra?
Para mí los mejores. Los mejores. Me acuerdo cuando mi marido, que fue deportista de élite, yo veía en casa la antorcha olímpica de Barcelona 92 colgada. Y yo decía, esto tiene que ser de los chinos. Porque, o sea, yo ya la había conocido con otra profesión de bombero y no hablaba de su vida pasada. Y un día se pone a hablar, empieza a contar la realidad del deporte de élite, que si no te dopas, no hay medalla. Tal cual. Y bueno, esto, bueno, una ira, una cosa. Entonces dije, esto es una novela. Además que lo chillé, lo recuerdo perfectamente, estábamos viviendo en la India, lo chillé de una manera y yo ya no podía dormir a la noche. Pero es que no podía dormir. No había escrito antes. Pero la verdad es que 3 años después salió Sangre de Barro y se subastó en internet, el manuscrito, una agencia internacional la cogió. Bueno, no he pasado ninguna miseria para publicar, la verdad.
Vamos siguiendo con dificultad el hilo de la vida de Maribel Medina, porque ahora nos llevaba a la India, nos llevaba a su historia personal, con conocer de cerca lo que es el dopaje y lo que es el deporte de élite. Y yo muy rápidamente he pasado por encima de su papel de fundadora de una ONG, Woman's Time. ¿Esto también fue un arranque?
No, esto fue practicidad. Quiero decir que hacía voluntariamente una labor y hubo que darle un carácter institucional, porque si no te encuentras muy sola. No digo por ayudas, porque yo nunca, mi ONG nunca ha pedido ayudas a gobiernos. No quiero eso. O sea, quiero ser independiente y quiero que cada euro vaya donde tiene que ir. Huyo de esas macro ONGs que hacen mucho, pero otras no tan mucho.
¿Qué hace su ONG?
Mi ONG lo que hace es becas de estudio, porque creo firmemente que la educación es la llave, la clave para futuras mujeres. Entonces, la edad infantil sí que apoyamos las becas, damos becas, y cuando ya son adultas solo ayudamos a mujeres, no a hombres. En edad infantil ambos sexos, pero luego no, solo mujeres, con cursos, con formación, con instrucción, y es tan bonito cuando salen adelante, porque es que no solo los hijos, la familia, sino abuelos, tíos. Es que la mujer lleva a sus espaldas una carga familiar muy importante.
Estamos hablando de una ONG que opera a nivel internacional.
Sí.
Y de mujeres va también su propuesta Sangre entre la hierba, de una historia que sigue estando ahí. Las mujeres como mercancía, como objeto de negocio.
Bueno, y además este libro es lo que más claro nos influye a todas nosotras, porque el primero, el dopaje, bueno, si no eres deportista o eso, el siguiente, las farmacéuticas, cómo operan entre los más pobres, bueno, pues es en la India, un poco más lejano, pero esto, ¿quién no ha visto una prostituta? ¿Quién no ha visto anuncios clasificados en los periódicos? El negocio del sexo en España mueve 5 millones de euros al día. Al día, lo tuve que mirar la cifra 2 veces, además, son datos oficiales. Así que mi indignación con este libro ha sido tan grande que me ha dejado un poco trastocada, porque he estado con tanta gente, además de mi labor como la ONG, porque acojo mujeres maltratadas, además de eso, hablar con policías, hablar con exprostitutas, hablar con proxenetas, te deja un pozo de... Yo siempre digo, ¿dónde está Rambo cuando se le necesita? Porque yo a veces me gustaría contratar a Rambo. Hay tanta injusticia, tanto hombre que perpetúa esa sociedad machista, patriarcal, de las mujeres sois un objeto para uso y disfrute de los hombres. Eso es la prostitución. Eso es la prostitución. Es una vergüenza.
¿Cuál es la trama de esta novela?
Bueno, empieza por un secuestro de una persona muy allegada a mi protagonista, Thomas Connors, un agente de la Interpol. Y lo curioso es que no piden dinero, piden a una chica. Y quieren esa chica y dan una semana para tener esa chica. Eso le lleva a un sitio que se llama La Rinconada, que es el pueblo más alto del mundo. Existe, de hecho, está en Perú. Ese pueblo es un infierno. Hay censadas 800 personas, pero en realidad viven 70.000 personas. Imaginaos, ahí en la nieve perpetua, buscando oro. No hay hospitales, no hay alcantarillado, no hay agua potable. Y claro, a su vez hay una madre que está buscando a su hija, que lleva 16 años buscándola, y le han dicho que está allí. Entonces, todos esos personajes convergen en ese lugar.
Pues esta es la trama del libro. Ahora, para adentrarnos un poquito más en la historia, le vamos a pedir que, por favor, lo abra, que escoja un fragmento y que podamos tener el privilegio de escucharlo de la voz de la propia autora.
Vale, he elegido un fragmento que es el comienzo, es la página 2, en la que habla la madre que llega a ese pueblo de La Rinconada y finaliza el capítulo 1 y dice, porque la gente cuando empieza a leer no sabe por qué va esa mujer a ese sitio, ¿no? ¿Quién quisiera ir a ese sitio? Y dice... Mi hija se soltó de mi mano y se deshizo sin esperanza, sin futuro. Aquella niña que lo que mejor sabía hacer era vivir, que amaba la vida por encima de todo, que reía, que era feliz, hace tiempo que no está. El terror la rondaba y yo no lo sabía, ni siquiera lo sospechaba, ni lo imaginaba. Ella, que respiraba vida, que repartía vida, desapareció. No estaba muerta, no estaba viva, simplemente no estaba. Y así sigue siendo 16 años después. En este lugar termina mi búsqueda.
¿Nos gusta la acción o nos gusta que los malos sean otros?
Ambas cosas. Yo creo que en esta época tan convulsa que nos toca, la novela negra siempre tiene un fondo de denuncia. Hay un escritor que me gusta mucho que es Markaris, que es griego, que siempre dice, a luchar se aprende luchando. Y es verdad, es una manera de lucha, es nuestra manera. Y el lector quiere evadirse, pero también tiene esa rabia y le gusta, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué no este malo va a triunfar o este padre que toma la justicia por su mano? Eso encontramos en la novela negra. El corte de mangas a lo establecido, a lo que es la ley, ¿no? Vemos casos como La Manada, otras cosas. Bueno, igual la ley no me representa. Igual el individuo, el ciudadano, va un paso adelante de la ley. Yo creo que es un poco macarra, ¿no? Digamos, y quien nos conoce a los de negra somos los más enrollados de todos los escritores. Ni narrativa, ni ensayo, ni poesía. Largo los de negra.
Los y las.
Los y las.
Hay mucha mujer en novela negra, cada vez más.
Hombre, y te digo una cosa, si tiene un éxito y la novela negra es porque la mujer ha entrado en la novela negra, porque nosotras matamos de una forma diferente, porque somos más listas en la forma de matar, ¿verdad? Y esto ya del detective con la gabardina fumando todo el rato, solo, borracho, asocial, no.
Y mujeriego.
Y mujeriego, eso, por ende, mujeriego. Pero llega la mujer y dice, pues tengo que dar teta, perdona. O, ay, pues, yo qué sé, tengo que hacer la comida y los niños al colegio y luego ya te voy a buscar, asesino. Es decir, hemos adaptado a la vida cotidiana tramas y yo creo que eso, que la mujer, no nos engañemos, lo que hay es lectoras y los clubes de lectura, de cada 2 hombres hay 100 mujeres, y esa es la realidad, se sienten más identificados pues, con estas tramas que hemos hecho las mujeres. Así que, escritores, darnos las gracias.
Pues de momento vamos a entrar en esta nueva sangre, sangre entre la hierba. Maribel Medina, muchas gracias por su labor y la esperamos con la segunda trilogía.
¡Anda ya!
¿No?
No, 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 no.
¿Lo paramos aquí?
Lo paramos. No, ahora sacaré un cuento infantil, fíjate qué cambio, pero es que necesitaba algo totalmente distinto. Y bueno, hay un proyecto audiovisual que para llevar a la serie. Así que ya contaré.
Pues hasta aquí podemos leer, Maribel Medina. Muchísimas gracias.
Nada, un placer, gracias.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Era l'un per un que ens portava la Montse Hidalgo amb Maribel Medina com a protagonista parlant del seu llibre Sangre en la hierba. I per el que hem vist, ara el proper serà un conte infantil. Bueno, vist no, més que vist, escoltat. Bé, i anem a la música... I ja de seguida l'altre esport que ens portarà l'Eli Jiménez. A que no saben quina és la enèsima cançó d'amor? Doncs ara ho sabran perquè així ens ho cantarà la Porta dels Somnis.
Escoltava dir molt suau
És l'enèsima cançó d'amor amb la porta dels somnis. I de l'enèsima cançó d'amor ens anem a l'altre esport, amb Eli Jiménez. Avui ens parla i ens dona a conèixer aquest esport, la pala i la paleta, amb en Paco Díaz de convidat, que és el delegat de Ferramenta de la Federació Catalana de Pilota.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Reprenem avui l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra, i avui ens plantem al frontón i coneixem unes quantes de les disciplines de la pilota basca. Avui, pala i paleta. La paleta es va originar a Argentina a l'inici del segle XX i diuen que va ser Gabriel Martirén, apodat com el Sardina, un immigrant d'origen basc francès, l'inventor d'aquest esport l'any 1905. També hi ha una minoria que atribueix l'invenció de la paleta a Francisco Martí Corena, un immigrant d'origen basc que es va instal·lar a Buenos Aires i que la va inventar l'any 1915. Amb tot, són més les veus que citen Martirien com l'inventor, i de fet, durant forces anys a Argentina, es disputava la Copa de Gabriel Martirien. La pala va ser esport olímpic d'exhibició als Jocs Olímpics de París l'any 1924 i també als de Barcelona l'any 1992. En ambdues ocasions, Espanya es va penjar la medalla d'or. La paleta també ha estat esport d'exhibició a Mèxic 1968, on Espanya es va penjar la plata en cuir, i a Barcelona 92, on va ser or a cuir en frontón, a plata a cuir trinquet i a bronze a goma. La Federació Internacional de Pilota Basca organitza copes mundials per modalitat i des de l'any 1952 organitza també el Campionat del Món. La Federació Espanyola és una de la trentena de federacions de pilota que existeixen a nivell mundial i organitza els campionats d'Espanya. La Federació Catalana, per la seva banda, és la que regeix el joc a Catalunya i organitza les competicions nacionals. La pala és una modalitat de la pilota basca que fa servir una pala de fusta i una pilota de cuir i es juga per parelles. Hi ha també pala curta i pala llarga. Mentre que la paleta és una altra de les modalitats de pilota que es caracteritza per utilitzar també una paleta de fusta en forma de la paleta d'una vaca, i podem distingir la paleta de cuir i la paleta de goma. A banda dels materials, també distingim diferents superfícies de joc. D'una banda tenim el frontó curt de 30 metres, també tenim el frontó curt de 36 metres, el frontó llarg de 54 i, finalment, el trinquet. I avui, per saber-ne més sobre aquestes disciplines esportives amb múltiples especialitats, hem parlat amb el Paco Díaz. Ell és delegat de Ferramenta de la Federació Catalana de Pilota. I per si encara teniu algun dubte sobre pala i paleta, el Paco ens ha explicat això.
La pala i la paleta són una de les modalitats del frontón. El frontón en té diverses modalitats, té la cistella, la mà, la raqueta, dintre del que és el frontón de 36, dintre del trinquet tenen la modalitat de xare, i entre totes les modalitats, doncs les modalitats d'eina, les que són d'eines de fusta, la pala i paleta són aquestes dues.
També ens ha nombrat les diferències entre pala i paleta.
Doncs mira, la pala i la paleta són modalitats molt semblants. La diferència entre una amb una eina i l'altra és el pes i la pilota amb la que es juga. La paleta és més com si ho podríem definir com un joc més d'habilitat, i el de la pala és una miqueta més de força, per diferenciar-lo d'alguna manera. Es juga amb una instal·lació de 36 metres, que és el front, i les pilotes, doncs el pes de la pilota de paleta és de 50-60 grams i el de la pala és 80-90 grams.
El que també ens ha volgut destacar el Paco és el seu estat dins les nostres fronteres.
Tradicionalment, sempre a Catalunya, a pala i a paleta, ha tingut bons jugadors. La pala i la paleta està molt arrelat a la pilota aquí a Catalunya, igual que altres modalitats, com la cistella. però per la paleta doncs sempre hem tingut bons jugadors. Campions olímpics, campions del món, campions d'Espanya, campions d'Europa.
Malgrat Catalunya sempre ha tingut, com ens deia el Paco, bons jugadors en aquestes disciplines, encara són esports minoritaris que troben moltes dificultats per engrandir-se.
Sempre pensem que podríem fer alguna cosa més, sempre pensem que podríem promocionar-lo més, tenir més escoles, però ens falta el que li falta a molts esports, no? Potser més ajuda econòmica, més divulgar-ho una miqueta més, donar-lo a conèixer una miqueta més. A la pilota basca, el País Basc és un esport molt important, però a Catalunya és un esport minoritari. Mm-hmm. Catalunya, els xavals tenen molta competència en altres esports, més fàcils, la pilota no deixa de ser un esport difícil, per gaudir d'ella, aprendre és difícil, no es veu, no tens referències, no és un esport que puguis ensenyar-lo i que tothom sàpiga de què parlen, no?
Històricament, la pala i la paleta han estat sempre esports masculins. Amb tot, actualment les dones també els practiquen.
N'hi ha moltes dones, el que passa és que si després tot això es tradueix en un campionat del món, doncs si al campionat del món hi ha 14 modalitats diferents, doncs potser, jo m'equivoco, de dones doncs n'hi ha 3 o 4. Però es juga, les dones juguen a frontenis, que són les modalitats de frontenis i paleta de goma, que són com si diguéssim les modalitats més fàcils. No? Mm-hmm. I ara també s'està jugant molt a cistella i a mà. Però tradicionalment no ha sigut un esport que la dona l'hagi practicat massa.
Existeix un perfil determinat d'esportista per a la pràctica de la pala i la paleta?
Qualsevol, perquè no sé, el frontón, la pilota, té moltes modalitats, des de la raqueta fins a la pala, i penso que qualsevol es pot dedicar. No fa falta un perfil. Mm-hmm. No fa falta ser ni molt habilidós, ni molt fort. No, hi ha jugadors que es caracteritzen per l'habilitat i altres per la força. No tenen un perfil especial.
Una setmana més hem aprofitat per preguntar-li al nostre protagonista pels seus inicis en aquest esport.
Doncs vaig començar com comencem molts, no? Per tradició familiar. El meu avi, el meu pare, el club on es juga, en la Nació Barcelona és el club on més es juga a pala i a paleta. Abans hi havia més clubs aquí a Catalunya, Piscines i Deportes, a l'Atano, a Girona hi havia un club, a Tarragona hi havia el Nàstic, però al final tot s'ha reduït a jugar a pala i paleta a la Natació Barcelona. D'allà sortim la majoria dels jugadors.
I també hem volgut conèixer què és allò que fa especials la pala i la paleta.
Doncs que és espectacular. Jo penso que és espectacular. I te'n dones que és espectacular quan el practiques la primera vegada, perquè és molt difícil. La velocitat, el pes de la pala, que pot pesar 600, 700, 800 grams, tot allò junt amb la velocitat, doncs el fa espectacular. Mm-hmm. I difícil.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Home, jo destacaria dos catalans, principalment, Pere Hernández i Emiliano Escufca. Mm-hmm. El Pere Hernández va ser campió olímpic i campió del món, i l'Emiliano Escufca ha sigut campió del món diverses vegades.
El més calent a l'Aigüera.
Com cada dilluns, coneguem aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya, i avui la pala i la paleta, amb Paco Díaz, delegat de Ferramenta de la Federació Catalana de Pilota. I arribarem a les 12 i algun minutet més, acompanyats de música, com sempre, maridant les seccions amb música. I aquesta vegada ens anem amb Joan Masdeu, amb aquest tema que porta per títol Desapareixo.
pulse expands. A sensation.